L'audiovisual.
Podríem començar dient allò de "metti una cera a Catalunya Ràdio", que voldria dir qualcom com "suposem que una matinada a Catalunya Ràdio us trobeu l'audiovisual", que és aquest programa d'una hora de bandes sonores que segueix a la finestra indiscreta i que us proposa 60 minuts de bandes sonores cada setmana aquesta temporada en companyia d'Ennio Morricone, protagonista del monogràfic que fèiem amb el Diego Monroy i uns altres companys de l'emissora com a homenatge al gran mestre musical desaparegut. Ho dic perquè el Diego hi és aquí avui, també, clar, i Ennio Morricone continua. I té una banda sonora que es diu "Metti una cera a Cena". De fet, es diu així la pel·lícula de Giuseppe Patroni Griffi, napolità, que va morir el 2005, que si Bolognini era alumne de Visconti, Griffi deriva de tots dos, que va fer aquell "Addio, fratello crudele" que escoltàvem la setmana passada, i "Divina criatura i identitic". És un director entre sexy i molt elegant. Aquesta pel·lícula amb Jean-Louis Trintignant, amb Florinda Volkan, Antoni Musante, Annie Girardot i Lino Capolicchio, feia un joc molt estil Sesgall, per entendre's, passat més aviat per Bob Carroll Ted Analis. És a dir, una colla d'amics, gent rica, que sopen junts i parlen de la vida amb filosofies de benestar i que practiquen el free love sex característic de finals dels anys 60. La pel·lícula és del 69, doncs ja ho tenim. Va ser un gran èxit aquesta pel·lícula per la banda sexual, precisament, i va comptar amb una banda sonora d'Ennio Morricone que es va vendre molt bé. I amb ella comencem, perquè el programa d'avui es dedicarà a fer un seguiment d'alguns títols emblemàtics poc coneguts i que mereixen una escolta musical allò concentrada una miqueta, no? Estem sentint el tema principal, característic, amb una versió de Biel Fiol al cello, Jaume Tugores a la guitarra, Pablo Di Salvo al baix, David González al saxo i Catalina Roig a la flauta, que tornarem a sentir cantada per Dulce Pontes després, d'aquí una estona, amb lletres de Pontes i d'ella mateixa, quan van retitular aquest tema com una cançó que es deia "No somar". Si el tema principal aquest és ideal per fer mil versions de fons, confortable, per reunions socials, la versió de Dulce Pontes insisteix una mica en les seves característiques, però li dona un puntet menys carnavalesc i va servir gairebé d'introducció al disc Focus que va dedicar el mestre. Finalment sentirem Rick Havering, un tema entre hindú i psicodèlic per acompanyar la descoberta dels tripis dels burgesos de la pel·lícula. Morricone va encertar en tots els tractaments musicals, de manera que ja hem començat amb "Metti una cera a Cena".
Ma che Cena è Cena? No. Guarda, un mio amico americano, Michael Stowe, mi diceva che l'ultima speranza di pace nel mondo sta nel movimento mondiale omosessuale.
Chi è Michael Stowe, un filosofo?
No, un cannibale che ho conosciuto a un party.
Li conosci tutti tu?
Che vorresti dire?
Niente, dico solo che uno come si deve tu non li incontri mai.
È colpa mia. Il mondo oggi va così.
No, sei tu che li attiri.
E dai, tu sei una specie di cartina di tornasole.
Ah,
questa è pura malvagità, eh? Adesso si finirà col dire che sono io l'unica anormale. Ehi, dico, ma guarda.
Del resto, Platone, nel suo dialogo alla cena, dice: giunti alla maturità, solo gli uomini di tale natura si dimostrano adatti alla politica.
Quando se lei volta, non volta si revolti, si revolvi louca. Quando você vem, quando você se solta. Quando você passa por mim, vai mostrando a sua graça e logo desperta um desejo de cantar chupinha. Quando você sai, me cresce água na boca, vai, não vai, seu coração me toca fundo, faz cantar meu violão. Me convida a entrar na dança que vai dar no balança, onde se sana, você me chama. Quando você me ama, o seu corpo se derrama. Você só me segue nessa dança, no batuque, no calor do tamborim. Todo esse amor não vai caber em mim, não. Quando você for embora, a vida fora, leve uma lembrança, pois o amor
thank you.
La curiositat d'aquest fragment és que Morricone podia agafar qualsevol música preexistent o demanar-li a un músic hindú per fer-la, i no, la va voler fer ell. O sigui, la gràcia d'escoltar tot això és imaginar que Morricone també és capaç de composar això que acabeu d'escoltar, molt característic de l'època i molt característic per la pel·lícula que hem citat. Meti una serra a Chenas. Suposem que una nit sopant. Ara serà La Califa, la segona mostra cinematogràfica del programa d'avui. La Califa era una pel·lícula d'Alberto Bevilacqua, que ja és un nom, perquè és un cognom, millor dit, que és, vol dir, et diries Albert que beu l'aigua, directament, o beu l'aigua, imperativament. Era el director parmesà que va morir el 2013, va escriure moltes novel·les, va fer poques pel·lícules, aquesta se la va autoadaptar, va ser la primera, amb Hugo Tognazzi i Romy Schneider com a protagonistes. Romy Schneider, a més, va escandalitzar mig planeta perquè encara era l'actriu que tothom vinculava al personatge de Sissi. I en aquesta pel·lícula es despullava pel tort i pel dret i directament, no? Parla de la revolta sexual d'una obrera, a més, no? Enmig de les revoltes socials d'aquella època a l'Itàlia, no? Que el país estava realment aixecat. Per la dona, aquest alliberament del cos ve a ser imprescindible per la conquesta ideològica coherent i definitiva. I és el que explica la pel·lícula a través d'un recorregut cinematogràfic interessant, però una mica demodé avui dia, s'ha de reconèixer, i amb música de Morricone, que fa un tema principal, que és el típic que fa sempre, on que comença de la profunditat del personatge i es va manifestant com en onades, per entendre's, amb una mena de desenvolupament cap al sentiment de plenitud de la tristor que veu el personatge. És molt maco. El tema de sopar, o de, és un tema que toca Yo-Yo Ma al cello i que és més pausat, més gran, més final, i que deriva directament el tema titulat Nocturn, on també intervé el piano de la Gilda Botà, col·laboradora habitual de Morricone, que és un tema que és com la palpitació d'una ment desconsolada i on la música imprimeix una individualitat d'una bellesa extraordinària. Tots tres temes són tan bonics. Thank you. Quinta essencial, bellíssim Ennio Morricone a la banda sonora d'aquesta pel·lícula tan poc coneguda que és La Califa. Com poc coneguda és El mestre i Margarida, que no es va estrenar mai al nostre país, una coproducció d'Itàlia i Iugoslàvia, amb Alexander Petrovich, que va morir el 1994, un director amb un peu a França i un altre al seu país, que va triomfar amb un film que es deia Vaig trobar Zingars feliços. És la més coneguda de totes. I aquí va adaptar la celebèrrima novel·la de Mijail Bulgakov, que també s'han fet versions teatrals, amb Hugo Tognazzi i Vimsi Farmer com a protagonistes, adaptant-la a l'època de l'estalinisme i també a les conseqüències característiques del Gulag. Però la base essencial de la història la d'un escriptor i la seva ajudant, que escriuen el relat de la vida de Ponci Pilat, no? Mentre el diable apareix en escena com si fos el Faust de Goethe i intervé amb tot plegat i ataca el nostre protagonista, no? Era una pel·lícula estranya, l'obra és excepcional, però la pel·lícula era estranya, no estava malament, i comptava també amb una bonica, preciosa banda sonora d'Ennio Morricone, per això la portem avui aquí, perquè Morricone fa com una vena d'evocació de tot plegat, de respecte al tema i de respecte al so i de respecte a la seva pròpia personalitat, no? Afegint aquí la veu humana que li dona una dimensió nova a tot plegat. Només tenim el tema principal, així que aprofiteu-lo. Aquest és el Morricone del mestre i Margarida.
Thank you. l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Era el mestre i Margarida, definitivament, la que més m'agrada és la Califa, però està molt bé, està molt bé. I ara canviaré totalment de registre, perquè hem anat del 69 al 72 i ara al 74 amb una pel·lícula que es deia El trio infernal, dirigida per Francis Giraud, amb tres protagonistes excepcionals, Michel Piccoli, Romy Schneider, una altra vegada, i Masha Gomska. Era una història peculiar. Un advocat benestant, reconegut, molt senyor, té dues amants que són germanes. És després de la Primera Guerra Mundial. I el que fan en secret, la part Hyde de la seva història, és assassinar i robar i dissoldre els cossos de les seves víctimes a una banyera plena d'àcid sulfúric. I això va provocar també un disgust i un malestar entre els espectadors d'aquella època de la pel·lícula brutal. Una provocació absoluta, serial killers, no? La veritat és que Morricone, molt més sardònic, com correspon a la història, ha fet una banda sonora que era com una marxa interruptus, diria jo, una mica marxa enrere. És com una marxa, però com si anéssim cap enrere, no? Per acompanyar els moviments grotescos dels titelles infernals d'aquesta pel·lícula. Tenim el tema principal, així que... curiós, estrany, Morricone.
Oh! Catherine, ta sœur est superbe. Regarde comme le blanc lui va bien. Hein? Assieds-toi. Tu viens traquer?
Thank you.
Amics, amigues, Morricone enfoca les coses quan convé, de la manera que convé, no? Evidentment, cada pel·lícula demana un repte. I de les 5 pel·lícules d'avui arribem a la cinquena, que és extraordinària. Tant la pel·lícula com la banda sonora. Es tracta de A Lons Enfants, com si fos el començament de l'himne francès, però escrit així, A Lons Enfants. Era una pel·lícula italiana dirigida pels germans Taviani, els de Padre Padrone, La nit de Sant Llorenç, Caos, Good Morning Babilonia, directors de la Toscana, autors d'una coherent filmografia amb una passió ideològica d'esquerres per reanalitzar la història a partir d'un nou punt de vista. Marcello Mastroianni i un equip de dones extraordinàries també eren els protagonistes. Ell, el paper d'un anarquista retirat, o com a mínim ho intenta, immers en dubtes, amb la seva dedicació constant a la classe, però alhora també reivindicant el seu dret als valors intel·lectuals i també als plaers de la vida, no? Les contradiccions dels professionals de l'activisme, en el seu cas. Però bé, deixem de parlar i anem a escoltar una banda sonora meravellosa, en diversos temes, Ràbia i Tarantela, que és una mena de marxa impetuosa, progressiva, novecentiana, El retorn a casa, que és una orquestració exquisida, absolutament, una música de l'esperit noble del personatge, El dirindindin, que és una mena de canzoneta popolare, estil comèdia de l'arte, però molt rossiniana, extraordinària també, i altres, no? Hi ha temes també de virtuosos per a violí, coses vivaldianes, en fi, una autèntica demostració de facultats musicals d'Ennio Morricone en una sola pel·lícula, amb la que acabarem el programa d'avui. I ja ens retrobarem.
Tito, amigo mío, he perdido la fe y no puedes intentar consolarme porque... Soy yo quien siente pena por ti. Tú no vives, Tito. Sobrevives a algo que hace tiempo que se acabó y que quizá volverá cuando tú y yo seamos viejos. No me preguntes qué quiero, solo sé lo que ya no quiero. ¿Y tú a dónde miras, Máximo? Baja los ojos o tropezarás. No soporto vuestros ojos mirando siempre al futuro. A mí me han dado una sola vida y no quiero esperar la felicidad universal. ¿Quién de vosotros, locos, me quiere lo bastante como para protegerme de la muerte? No me mires así. Si algo tiene que asustarte, no es mi desesperación, sino mi alegría. Tú ni siquiera puedes imaginar las cosas tan distintas que se le pueden pedir a la vida.
Thank you.